El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Benvinguts a aquesta hora al protagonista de Ràdio Estel. Salutacions, com sempre, de tot l'equip, d'en Jordi Carretero, avui a les tecles del so, en David García, la producció, i com sempre, ja al nostre costat, Mercè Raga, què tal?
Què tal, Joan? Bona nit.
Preparada ja per dir-nos i desvetllar-nos qui és el protagonista del dia?
Vinga, anem-hi.
Vinga, va.
El protagonista d'avui és...
El protagonista d'avui és Josep Maria Soler i Sabater. Va néixer a Lleida l'any 1950. És un dels historiadors que més en sap de la Guerra Civil i la dictadura, explicades en el ja clàssic La repressió franquista a Catalunya 1938-1953. També ha dirigit i presentat programes de ràdio i televisió amb tertúlia sobre l'actualitat o sobre la història recent de casa nostra. És catedràtic en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Filosofia. Actualment exerceix de professor d'Història Contemporània a l'Autònoma. És autor de 14 llibres sobre la Guerra Civil i la postguerra. Va obtenir el Premi de Recerca del Congrés de Cultura Catalana, va ser delegat del Centre d'Història Contemporània de Catalunya a la recuperació de la documentació catalana a l'exili. Va ser també el primer director del Museu d'Història de Catalunya entre el 1996 i el 2000. L'any 2006, la Generalitat el va nomenar coordinador general del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. El 10 d'octubre del 2011 va ser nomenat director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en substitució d'Albert Turull. També Joan va ser director i presentador del programa de ràdio Postres de Músic, un programa de tertúlia sobre l'actualitat política i cultural de Catalunya a Catalunya Ràdio. Avui Josep Maria Soler és el protagonista de Ràdio Estel.
El protagonista, amb Joan Trias.
Gràcies, Mercè. Professor Josep Maria Soler i Sabater, què tal?
Molt bé, molt bé. Només un matís. És veritat que sóc nascut a Lleida, però jo em sento de Miralcama.
De Miralcama, eh?
Sí, vaig anar a un hospital que existia, que es deia La Gota de la Llet. Llavors...
Pla d'Urgell.
Sí, sí. I llavors sóc de Miralcama.
Deixi'm començar pel principi, com a sol dia. Per què història?
Doncs és una cosa... Crec que mai m'ho havíem preguntat, això. Doncs és un pèl curiós, perquè recordo que quan estudiava, i soc un nen d'estudi d'internats, perquè els nens de poble, clar, si no anaves amb un internat no podies estudiar, no?, aquells anys, i la veritat és que l'assignatura no m'agradava gens. Llegia molta història, agafava totes les coses d'història, però l'assignatura potser era culpa dels entremaliats, i de més no havíem tingut massa sort amb els professors d'història. I aleshores, quan vaig fer preu aquell any, sí, llavors sí que vaig tenir un professor d'història que per cert es deia Senyor Pla, i aleshores em va despertar l'interès per la història, aleshores a partir d'aquí història. Però és curiós, tenia vocació d'història i no ho sabia.
Deia perquè història, però parlar amb el professor Soler i Sabater i no parlar de Guerra Civil Espanyola seria un pecat. Per tant, dins de història, per què es dedica vostè justament a la Guerra Civil?
Jo crec que fonamentalment per dos fets. Per la història del meu pare. El meu pare és una persona que en molts aspectes va ser molt desafortunat, perquè li va trencar la vida, li va trencar la família, ens va trencar la vida i la família. Algunes conseqüències encara duren amb mi i amb els meus germans, lògicament, i la nostra família. I després per ser de Miralcamp. Perquè recordo que el cafè, en aquells anys hi havia dos cafès, hi havia el cafè, diguem, de la gent de la crosta, de la gent de la dreta, que es deia, que més o menys havien col·laborat amb el franquisme, i tots eren catalans, eh? I la gent més popular. La canalla entràvem a tot arreu, als dos bars, no? Però sí que em cridava molt l'atenció que al costat de l'estufa, en aquells anys, clar, estic parlant dels 50-60, no? Al costat de l'estufa, que la gent donava voltes, encara la televisió no havia arribat, només que el cafè, i se la miraven poc, perquè... Ja tenia 10 o 12 anys. I hi havia tot d'homes que parlaven tot el dia de l'Ebro, de l'Ebro, de l'Ebro, l'Ebro, l'Ebro. I a mi em creia molt l'atenció la guerra, entre el que m'explicava el meu pare com soldat de la Quinta del Vivero de la guerra. I la gent de la guerra sempre era un tema que em tenia fascinat saber què havia passat. I això em tenia fascinat.
Ara em deia, com a moltíssima gent, la Guerra Civil Espanyola va marcar la meva família. Això segueix passant el dia d'avui?
Hi ha famílies que sí. Hi ha famílies que sí, jo s'ha d'entendre que jo tinc algun per la guerra i les conseqüències de la guerra, 40 anys de dictadura franquista. S'ha de tenir en compte que, per exemple, amb la nostra família hi ha cosins germans que no ens coneixem, no ens hem vist mai, no sé qui són.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, això és molt fort.
Entenc que vostè va estudiar història durant el període del franquisme.
Sí, sí, sí.
Quina història s'estudiava aleshores?
Vaig tenir la sort de que ja és l'època en la qual havia hagut un, diguem, una certa reforma i uns quants deixebles del gran historiador, el gran renovador, dins de la universitat fora havia estat en Ferran Soldevila, tant de la historiografia catalana com espanyola, els dos van ser molt importants. Doncs ja hi havia entrat tota una sèrie d'historiadors, ja, doncs, vaig tenir encara algun historiador molt dolent, però en general el tipus d'historiadors que vaig tenir, els professors que vaig tenir, sí que em van estimular molt.
Clar, quan em diu, vaig tenir un professor molt, molt dolent, entenc que donava la història dels vencedors?
No, amb referència no tocava. Primer que tot, la guerra no es tocava.
Per això ho pregunto.
No.
És a dir, com un historiador...
Era història d'Espanya, la guerra es tocava molt poc, era història del segle XIX, història del segle XVIII, història medieval, història, en fi, història d'Amèrica, etcètera. No?
Com és que un historiador que estudia història durant tot aquell període, no, del franquisme s'especialitza en guerra civil quan encara no s'estudia?
Bueno, hi havia algunes persones que havien fet algun estudi. Els únics que van començar a estudiar la Guerra Civil, que van poder entrar als arxius, eren historiadors estrangers o bé historiadors feixistes, franquistes, no? I aleshores, doncs, aquests sí que els podies llegir, el que havia fet en el seu moment, doncs, Hugh Thomas, el que havia fet el Gabriel Jackson, el que havia fet en Pierre Vilar, etc., no? Alguns d'aquests historiadors. I després alguns estudis que s'havien fet menors, no? Però, i després alguns estudis franquistes. Però no, vaig poder estudiar la Guerra Civil perquè vaig creure que era un element importantíssim. Que consti que quan vaig comentar l'any 74, 75 o 76, no recordo exactament, vaig comentar que volia estudiar la repressió franquista a Catalunya, just havia acabat la dictadura franquista, o sigui, havia de ser el 76 segur, com a mínim el 76, hi va haver dues persones que m'ho van desaconsellar. Un va ser en Pierre Vilar, que jo hi tenia relació com a historiador, i, en fi, malgrat
dels grans,
anys,
de història,
grans de la història contemporània mundial, sí. Que em va dir, diu, si vol fer carrera acadèmica, no es dediqui a estudiar una guerra, perquè, clar, aixeques moltes, en fi, moltes coses que la gent no li agrada saber. Afortunadament no li vaig fer cas i diguem, en aquest cas, poques vegades a la vida es va equivocar el doctor Vilar, en aquest cas no li vaig fer cas i ho vaig endivinar jo. I l'altre va ser en Josep Benet. Que en Josep Benet, en fi, que també em va dir, estudia la Guerra Civil, ai, que sortiran moltes coses que no darà ningú, et crearàs molts enemics, i la veritat és que més he guanyat sobretot molts amics, no diré que alguns adversaris, però la majoria són amics.
Professor Soler, és per tot el que explicava ara, que hi ha grans historiadors que s'han especialitzat en Guerra Civil Espanyola, en franquisme, però des de l'estranger?
Sí, perquè clar, no es podia estudiar. És a dir, no tenies accés a la documentació, als arxius, als testimonis vius que encara venien del franquisme, i aquestes persones, en el seu moment, van fer una aportació extraordinària, aquests hispanistes. Després, lògicament, la gran majoria han estat superats, i ara que surti hispanistes d'aquell nivell, doncs és difícil, sí que n'apareixen alguns, no? No sé, entre ells hem de destacar Paul Preston, però diria al nivell dels que he citat, més Pierre Vilar, més alguns altres més que ara em deixaré, de la Guerra Civil, doncs ara és difícil, perquè clar, perquè la historiografia del país està en un nivell altíssim.
I ara la història que s'ensenya, no a la universitat, sinó a les aules de l'escola, als nanos, és la correcta? Els nanos surten de l'escola sabent que aquí va haver una guerra civil i un franquisme?
La gran majoria del professorat, tant de mestres com dels professors d'institut, aquest tema el tracten bé, perquè diguem, tots els processos curriculars que s'han fet en general estan ben fets. No vol dir que hi hagi algun cas que no, però en general jo crec que sí.
Més enllà del tòpic típic, la història ens ensenya a no repetir certes barbaritats. Què ens ensenya la història? De què ens serveix en el nostre dia a dia la història?
Sí, jo ja des del pensament clàssic diu per preveure el futur diu has de conèixer el passat, no? Sí que és veritat de que la història té un component, no? I és que moltes vegades si els problemes no se solucionen tornen a aparèixer. No vol dir que quan la gent diu la història repeteix, al fons no està dient això. Al fons el que està dient és que si un problema no el soluciones, torna a aparèixer. De forma diferent, però torna a aparèixer. I aleshores, això contínuament la història és... Si tu no soluciones el problema d'Israel, posem aquest cas a Palestina, Israel i tots els països àrabs allà, continuarà el problema de forma diferent, continuarà. Per què? Perquè has de buscar una solució. Qui diu això? Diu a tots els parts del món.
Per tant, allò de la història cíclica és cert?
Bé, no sé si podem dir el mateix, no? Jo diria que cíclica no, però... perquè sembla que cada vegada estàs com una mena de, diguem, de talp, no?, que va donant voltes d'hàmster, no?, que va donant... No, això no. Però sí que és veritat que els problemes... Anem, per exemple, els dies aquests el que està passant a Xile, no?, o el que està passant a Catalunya. Si durant anys i panys la voluntat que hi ha de totes les poblacions indígenes d'Amèrica Llatina no els hi dones, amb un món d'igualtat i amb un món de globalització, la seva representació, aquest problema en formes diferents anirà apareixent contínuament. És el mateix amb el cas de Catalunya, no? Doncs fa molts anys, fa 3 segles, amb els quals hi ha unes característiques diferents. Per què? Perquè per dret de conquesta militar, Castella va imposar les lleis sobre nosaltres. En formes diferents, això, aquest problema, si no ho soluciones, si no aconsegueixes uns acords, si no fas un pla d'igualtat i de convivència, els problemes continuaran sent-hi.
Un altre tòpic que corre quan es parla de guerra civil és que s'ha estudiat tot.
No. És a dir, una de les coses que els historiadors ens trobem és de que tu hi ha certs fenòmens històrics que pots estudiar amb el qual dius, bueno, més o menys aquí això ja està fet, ja està estudiat, ja està esgotat. No. Hi ha primer, que cada generació interpreta el temps històric passat d'una forma diferent. És lògic, perquè hi ha més mètodes, hi ha més recursos, hi ha aprofundiments molt més grans i després hi ha generalitzacions i estats de la qüestió que poden millorar. Això per un cantó. Però, a part d'això, la guerra civil no s'esgota mai. Per què? Perquè és la vida al límit. I la vida al límit vol dir que sempre et dones unes característiques extraordinàries diferents, no? Per exemple, nosaltres hi ha molts temes de la dona amb referència a la guerra civil que no els hem estudiat. Hi ha aspectes de la vida quotidiana que els hem estudiat, però hi ha altres aspectes que no. O bé, per exemple, hi ha moltes característiques amb els quals de tipus internacional que caldria estudiar molt més. O bé, per exemple, hi ha institucions amb els quals s'han estudiat poc. Per què? Perquè tenim poca documentació, etcètera, no? Mm. Per exemple, l'estudi exhaustiu de la ràdio durant la Guerra Civil no s'ha estudiat. I estem a la ràdio Star, no? Amb una ràdio. No s'ha estudiat. Sí que hem estudiat el que feia aquell Podellano, Unió Ràdio Sevilla, aquelles atrocitats que deia, no? Dins de la ràdio d'amenaçar, fins i tot fer ostentació de masclisme, fins i tot lluint de la capacitat violadora dels soldats franquistes o aquestes atrocitats que va dir, que sectors del propi franquisme el van frenar, s'ha de dir, en plena guerra, perquè era tan barba i tant, no? Però la ràdio Catalunya durant la Guerra Civil hem tingut, en fi, tenim les memòries del Teodor Garriga, però hi ha moltes altres, un grandíssim
importantíssim Teodor Garriga quan cridava des de Ràdio Associació Catalunya allò d'aneu al refugi,
eh? Sí, sí. No, i a més hi havia tota una gravació que era molt curiosa perquè deia la Generalitat vella per vosaltres, i una vegada es va ratllar el disc i anaven caient les bombes i la gent feia ironia i deia per vosaltres. En fi, a vegades els drames tenen un punt d'ironia i tenen un punt, diguem, fan riure.
Va ser la base de proves i experimentació del que seria la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil?
Amb l'aspecte militar, sí. En l'aspecte militar hi va haver moltes característiques d'aplicacions de tipus bèl·lic que van servir d'entrenament i de pràctiques per la Segona Guerra Mundial. Sobretot, la més important, és el moviment de la Blitzkrieg, és a dir, aquesta guerra llampec que van fer els alemanys, que una d'aquestes característiques, amb certes formes, les van aplicar una mica, diguem, en l'ofensiva de Catalunya, que era el març, després del març del 38, i que arriben fins a Catalunya, fins a l'Ebre, i fins al Noguera i al Segre, i després en la forma de bombardeig, és a dir, el bombardeig en cadena i veure tots els resultats, amb dues característiques. Una, la destrucció de l'enemic, no, és a dir, amb un front estàtic, o amb trinxeres, o amb defenses, o atacant les forces militars, i després una altra que era, clar, és la primera vegada a la història de la humanitat que de forma massiva s'utilitza l'aviació, no? Que l'altre és com influencia sobre la moral de la població aquests bombardejos, no? Que et deixen absolutament impotent davant de la barbària. I aleshores això sí que ho van experimentar, diguem, tant l'aviació italiana, que va ser la més mortífera, era la més moderna i la més avançada, i a poc l'Alemanya, que a poc li anava modernitzant molt, molt també els seus aparells, i per això després, quan arriba la Guerra Mundial, ja s'ha posat al nivell de la italiana, i per això al principi de la guerra la Luftwaffe era tan i tan important.
S'ha especulat molt perquè el republicanisme perd la guerra civil espanyola, perquè sigui com sigui es coneix també que Francisco Franco no era una gran meravella de cap a l'hora de l'estratègia militar, no?
No era un home brillant, era un home arcaic, perquè ell estava acostumat a una guerra de posicions al nord d'Àfrica, era un militar africanista. No estaven les tècniques més modernes, però sí que tenia una cosa que és important, no? i és que el Jean Franco era un home molt, molt, era un home molt... L'expressió seria que se sabia adequar la situació sempre, era un home hàbil, no? Allò que diríem del gallec que no saps el que fa. Uh-huh. És a dir,
si vols, si ve.
És a dir, a mi el que em molesta quan es parla del franquisme és quan el presenten com un idiota, idiota no era, però quan se'l presenta com un magnànim, no és un magnànim, és un home d'una crueltat extraordinària, una fredor calculada absoluta, no? No tenia cap mena, diguem, d'aquesta empatia cap al ser humà, no? Més enllà dels seus propers. Però ell el que mai va deixar, coneixent la situació política i militar de l'estat espanyol, mai va deixar cap objectiu militar amb el qual s'imposés la república. Sempre va tornar tots els cops. Alguns van ser erronis militarment, estratègicament, bèl·licament, perquè el món havia avançat molt, fins i tot en la disciplina militar, la modernitat militar. No va ser mai cap gran estratega, no, no ho va ser.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món.
I ara començaríem allò de la vida em dóna penes. Josep Maria Soler i Sabater ens deia una de les cançons que és important per mi que vull escoltar en aquest programa avui és El vent, de Raimon, tot un clàssic. Per què?
Recordo que és un moment inolvidable de la meva vida. Recordo que tenia 13 anys, estava al col·legi intern i els maristes de Lleida i, bueno, era un nen entremaliat, no? Clar, tot el dia vivíem allà, sortíem cada 15 dies agafadets de la maneta a anar a veure el Lleida, i aquesta era la nostra, clar, no sortíem mai, vivíem allà 3 mesos, així, de Nadal a Setmana Santa i de Setmana Santa a l'estiu, no? I aleshores vaig fer una malifeta, una gambarradeta de nen, no? I em van portar el pare conciliari, no?, el Manel Masó. I vaig entrar al despatx i va fer dues coses, jo tenia 13 anys, una de les coses que va fer va treure un cigarret, un Celta, em diu, vols fumar? Jo no fumava, perquè fumàvem una mica d'amagat, però no he fumat mai perquè em fa mala gola. No és una virtut, eh? És que aviat no d'això. En fi, que això m'aprova... En aquella època que la gent tot el dia et convidava a fumar, gairebé et senties obligat a fumar, no? I vaig dir, bueno... I em va dir, diu, què, com estàs al col·legi? I, bueno, jo, clar, era un nen molt, molt... Bueno, en fi, no havia vist el món per un forat, no? I vaig dir, bé, i em va posar el disc. I jo vaig començar a escoltar-lo, i de cop i volta li dic, és en català? Em va cridar tant l'atenció, no havia sentit mai a la meva vida cantar en català, mai. Les sardanes, amb música, però bueno, les sardanes sí, però cantades no ho recordo, vaja, ni al poble, ni a cap lloc, no? I em va cridar tant l'atenció que va ser el meu interès absolut per la cançó d'autor, no? Però, vaja, és un moment clau de la meva vida.
Fins a quin punt la cançó protesta forma part també de la nostra memòria històrica?
Molt important, molt, molt, molt important. La prova està que hi ha moltes persones que ara tenen 70, 75, 80 anys, que han sigut dirigents d'opcions polítiques, progressistes, del catolicisme avançat, de gent dels cristians de base, etc., a tot l'Estat, amb el qual es van sentir molt impulsats per la nova cançó catalana, que després va fer influència ja, diguem, a Madrid, a Andalusia, a Euskadi, a Galícia, a Extremadura, a tot arreu, i això va crear unes simpaties importants. Per això aquestes simpaties van anar acompanyades tant en l'aspecte, diguem, musical com en l'aspecte esportiu, i que ho simbolitzava en aquell moment, doncs, era el Barça, no? Tot això explica alguna d'aquestes contradiccions, no?, que et pots trobar, doncs, l'Ibarra, president d'Extremadura, amb aquesta anticatalanitat política, en tantes coses, que alhora sigui el Barça, o aquest tipus de coses, no?
Ara canviàvem de terme i encetàvem aquest nou terme, memòria històrica, un concepte nascut a França per al gran historiador Pierre Nora, qui diu que no és ben bé el mateix que història.
Bé, aquí hi ha uns matisos que serien molt acadèmics, no? El cert és que la memòria històrica fa història. És història. Però sí que és veritat que incorpora tota una sèrie d'elements que fins ara la història ho tenia poc en consideració. És a dir, l'aportació ingent de gent que ha viscut un fenomen històric i aporta la seva particular visió. I això t'enriqueix l'anàlisi històric, te l'enriqueix. És a dir, ja no són els grups socials, ja no és diguem, la puja dels preus, ja no és una revolta, ja no és una revolució, ja no és un moviment social, sinó t'explica la gent que ha participat d'aquesta revolta, d'aquest moviment, d'aquest atac, d'aquest assassinat o d'aquest ser víctima. I això enriqueix moltíssim la història, moltíssim, moltíssim la història.
Som un poble sense memòria?
Bastant, bastant, bastant. Bastant perquè... perquè ens ha mancat i manca molta llibertat. Els països que tenen llibertat poden parlar de tot i parlen de tot, no? Jo, per moltes atzars de la vida, la principal és que he tingut sort, me l'he buscat, però he tingut sort, no? Jo sempre li dic als meus alumnes de que a la vida el tren passa una vegada per davant teu, però has de ser a l'estació, eh? Sempre els dic això, t'has d'aixecar d'hora i has de ser a l'estació, eh? Bueno, doncs m'ho he buscat, no? I aleshores, diguem, en tots els llocs del món que he pogut estar com a historiador, o com a convidat, o com a congressista, o com sigui, veus la gent com parla tranquil·lament dels fets històrics amb una llibertat extraordinària. Aquí encara hi ha gent amb el qual els dius, escolta, hauríem d'analitzar què va passar amb el franquisme, què va passar amb el 23F, hauríem de passar de parlar de la trajectòria dels Borbons, hauríem de parlar de com és que aquest banc, aquesta entitat, aquesta caixa, aquesta persona, etc etc. Ui, la gent té por per manca de llibertat, perquè no hi ha res pitjor que creï més por que la manca de llibertat.
Quan parlem de que l'estat espanyol és el segon país després de Cambodja amb més desapareguts del món, estem parlant d'un fracàs.
Home, i tant, absolutament. És que, clar, és que hem de pensar que Cambodja és els més rojos, que els més rojos fan una atrocitat amb el qual envien la meitat o més de la població a zones rurals i volen anar contra el procés que està seguint el món en l'aspecte econòmic, industrial, social, cultural, tot, no? Clar, el segon país que sigui l'estat espanyol, això, diguem, el centre del món occidental, amb un punt neuràlgic, amb tantes... Nosaltres tenim la gran sort d'estar a Europa, perquè les actituds de comportament que ha tingut l'estat espanyol, home, són actituds realment fora de la realitat i fora del seny. És que són molta gent, es calcula que entre 150, 140, 150, 160 mil persones encara desaparegudes. Això vol dir desapareguts tots els habitants de la xifra de la ciutat de Sabadell. I això fa 40 anys que ha desaparegut el franquisme, i fa 80 anys de la guerra.
Segueix viu el franquisme?
Jo estic, durant molts anys, estic en una institució que inicialment ho pagava una universitat americana i ara, en fi, també ho paga el món sud-americà, que és part dels legacies of memory, els llegats de la memòria. I jo estic convidat per parlar una mica, diguem, de l'estat espanyol, de les dictadures i el franquisme. Clar, explicaré una cosa que és, cada any, quan vaig al d'això, clar, són 8 o 9 hores de vol, no? Faig la conferència a l'avió, me la preparo a l'avió, perquè a l'últim moment sempre hi ha un moment en el qual Espanya, l'estat espanyol com a tal, et dona un motiu perquè fer una cosa de tremenda actualitat. Aquest any pensava, mira que fàcil, el Valle de los Caídos. Clar, és que és, quan tu expliques l'existència del Valle de los Caídos, que la seva creu i tot el conjunt té una capacitat superior a les piràmides egípcies dels faraons, la gent es queda esmaperduda, diu, no pot ser. Quan expliques tot el que està passant en referència que compara, la gent compara el que han fet els francesos en la batalla de Verdun, un museu que han fet amb el qual demostren que l'enemic del soldat francès no era l'alemany, era la guerra, que l'enemic és la guerra, que els conflictes s'han de solucionar dialogant, discutint, perdent un cantó o guanyant un altre. Però això, clar, que tinguis el Valle de los Caídos amb el qual surt aquesta característica de 30 i pico mil cossos allí, les restes que queden d'aquests sers humans que ara només són ossos barrejats, no identificats, és que no s'ho creuen. No s'ho creuen. I diuen, però com és possible això a l'estat espanyol? Clar, aquesta és la realitat.
Mira, tenia moltes ganes de que vingués, entre altres coses, perquè recordo que en una campanya electoral vam convidar en aquesta ràdio a Josep Bou, president del Partit Popular de Catalunya, i jo li vaig fer la mateixa pregunta. La pregunta, per què Espanya era el segon país amb més desapareguts del món? I ell m'ho negava. Encara hi ha negacionistes de la Guerra Civil espanyola?
Sí, bueno, però pensi que això... Nosaltres el que no podem fer és caure en un joc, diguem, de negar els camps d'extermini nazis, de negar els gulags soviètics i de negar, diguem, les atrocitats que es fan. Negar això, nosaltres... És a dir, hi ha un moment en el qual la cultura es defensa amb la cultura, no es defensa mai amb la ignorància.
com que no es defensa res amb la ignorància, deixeu-me rectificar, perquè Josep Bou no és president del Partit Popular a Catalunya, sinó que es presentava a l'alcaldia pel Partit Popular a Barcelona. Hi ha una llei de memòria històrica digna en aquest país?
No. Aquesta llei que van fer el 2006 o el 2007, no recordo exactament quin any és una llei que està feta inicialment amb bona voluntat, però aquesta llei li falta valor, li falta encarar d'una forma definitiva i fent totes les complicitats possibles per mirar el que va ser el passat. I el passat és de que és molt bàrbar pensar que els que en una guerra, els que van morir en un costat estan tots enterrats i reconeguts i l'altre no. Clar, és que tots eren ciutadans a l'estat espanyol, o tots estaven vivint, fossin de brigades internacionals, o fossin berbers, o fossin les tropes del nord d'Àfrica espanyoles, estaven lluitant per aquestes crítiques. I són sers humans. Alguns d'ells estan tan mal enterrats com un gos. Ja, és que això no té nom.
Sí, com sigui, sembla ser que la memòria en aquest país tira endavant a poc a poc, gràcies a entitats, associacions de caràcter memorialista. Per tant, per part de la societat civil, hauria de ser aquesta una feina que es fa des de les institucions?
Bé, el Memorial Democràtic, que és, diguem, l'institució que es va crear en el seu moment a partir de la Llei de Memòria Històrica, ha fet una funció bona. La funció que té és d'intentar recollir tots els cossos d'aquestes 500 fosses que hi ha a Catalunya, que se n'han recuperat algunes, i amb el qual hi ha d'haver una línia creditícia econòmica per fer-ho factible, per donar una digna sepultura amb aquestes persones. Això s'ha fet en certs llocs, s'ha fet al Malcolm Eber, el Consorci del Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, tot això dirigit pel memorial, i es fa a altres llocs. Que algú amb aquest aspecte hi vol fer una lectura política, bé, la lectura política es pot fer amb tot. El que sí que es podria fer és dir, escolti, jo com que no vull que faci una lectura política, doncs faci una proposta. Al País Valencià el que han fet és posar-ho al voltant de, diguem, una disciplina acadèmica. No? En altres llocs han creat institucions amb els quals no depenen de partits polítics, que han posat com un organisme autònom amb el qual han fet aquesta recerca. Si tenim en compte que Guatemala va tenir 36 anys de guerra civil, 36 anys de guerra civil, i que ens passen la mà per la cara perquè Guatemala no s'aixeca ni una sola fosa, ni una sola resta, sempre sense la presència d'un jutge, un país com Guatemala, que és un país que, en fi, que ha fet un esforç extraordinari per incorporar, diguem, a totes les persones a la societat de forma més o menys igualitària. Un país amb el qual gairebé el 40 o 50% de la població és indígena, amb una situació econòmica molt inferior. Doncs si això ho han fet amb aquesta dignitat, nosaltres no podem fer el mateix. Aquí hi ha un fet, i és que hi ha persones i situacions i instàncies amb els quals estan negant, diguem, que la guerra civil s'ha de superar, i s'ha de superar no solament pels vençuts, sinó pels vencedors. És a dir, quan hi ha aquesta voluntat d'igualtat, aleshores tothom hi ha d'intervenir i que facin propostes, però si no, jo crec que la Llei de Memòria Històrica de moment està fent una feina bona, i sobretot amb el cas de Catalunya, en fi, que és el lloc on està tirant més endavant el Memorial Democràtic, que consti també ho està fent ara, com he dit, al País Valencià, també s'està fent bé a les Illes Balears, també s'està fent bé a Euskadi i a altres llocs. Ara no s'està fent pel que jo conec, s'està treballant a Extremadura, etc.
Quin país i, per tant, quin model hauria de tenir una bona memòria històrica a Espanya?
Jo agafaria com model tres diferents. Dos els conec directament i el tercer no el conec directament. Que serien el Xile, l'argentí i el sud-africà. El Xile i l'argentí van utilitzar moltíssim, diguem, la voluntat de reparació absoluta, i fent un museu i convertint els llocs de tortura i de detenció en certa forma, en una denúncia del que havia estat la barbària. I amb el model sud-africà, doncs, jugant amb el concepte de l'apartheid, jugant amb l'aspecte, diguem, polític, ideològic, social i religiós. És a dir, religiós, cadascú amb la seva... En fi, alguns amb caràcters doncs, protestants, els altres amb caràcters animistes, etc. Però, és a dir, el responsable de molts fets que era viu es confessava davant de les seves víctimes i demanava perdó, clar. Això jo trobo que és emocionant, trobo que és extraordinari haver-ho fet. I després hi ha un país que, amb un nivell diferent, diguem, ha fet un autèntic... En fi, s'ha flagel·lat molt, molt en referència al que va ser el seu període, que és el feixisme i el nazisme a Alemanya. Alemanya, jo recordo un dia que tornava amb metro i que m'agradaria que li vaig comentar un dia amb el Clos, l'alcalde de Barcelona, i encara ara, en fi, que ens coneixem per raons diferents, encara ara li veig els ulls oberts. Li vaig dir, mira, saps què hi havia a Berlín? Dic, a les 7 del matí, dic, al metro, dic, hi havia tot d'imatges amb el qual es ve camps d'extermini. Dic, t'asseguro, al metro de Berlín, eh? Dic, em vaig quedar i la gent mirava allà, clar, és que era molt bèstia, bé, és com anaven entrant els nens, els, diguem, els forts crematoris, totes les atrocitats d'Auschwitz i altres llocs, no? I unes imatges, li vaig dir, dic, aquí es podria passar, als metros, diguem, de Barcelona, es podia passar aquelles atrocitats, no? De la gent dels afusellaments, dels, de, diguem, dels camps de concentració, dels insults de no ladres perro, hablen cristiano, tot és això, no? Si eres espanyol, habla espanyol, tot és... Dic, això molta gent no ha vist mai, que això ho vegués al metro. Bueno, aquí va quedar la proposta, eh? No hi va haver resposta. Em va mirar, no va dir res. Així.
Argentina, Xile, Sud-àfrica, tots ells d'alguna manera o altra van jutjar aquell, aquell feixisme imperant en cadascun dels països. Es va fer bé el procés de democratització d'aquest país?
Bé, aquells països, igual que quan es parla d'Itàlia, de Mussolini o de l'Alemanya de Hitler, aquells països van perdre la guerra. Aquí la va guanyar. La diferència és tota, a Argentina i a Xile, els dictadors van acabar perdent. Aquí va guanyar i va deixar 40 anys de dictadura. La veritat és que la transició democràtica té aspectes d'indiscutible vàlua. És a dir, no, quan hi ha persones que diuen tot això és un engany.
Com què, per exemple?
Home, per exemple, entre coses que van fer és replantejar-se una altra vegada, diguem, l'estructuració de l'estat espanyol. És a dir, de que si és un estat que està format per diverses nacionalitats, ja ho diu la Constitució del 79, és, no?, la Constitució, ja ho diu que està format per regions, o del 78, ja no ho sé, diu, la Constitució està format per regions i nacionalitats, ai, per nacionalitats i regions. Mira que ho tenia fàcil en aquest moment de dir, escolti, vostès que són una nacionalitat, això només dir-ho al cas de Catalunya, i aleshores, clar, està dins de la Constitució. Si aquesta expressió l'hagués dit el rei, doncs hagués dit, ja tenim una nacionalitat que reconeixem, i llavors vés a saber com, bueno, aquest tipus de coses, no? És a dir, en aquest cas, l'altra cosa que van fer realment ben feta va ser adaptar les lleis de la vida social i comú de la gent, ja des de la llei del divorci fins o bé a aspectes econòmics, com era, per exemple, tot el problema d'Hisenda, que la gent pagués impostos, perquè si no es pagava impostos era claríssim. Vol dir que la gent poderosa feia el que els donava la gana i els impostos els pagava la gent treballadora, les classes mitges, el pagava mitjançant, diguem, la despesa diària en les coses més insignificants. I després hi ha una cosa que també es va fer ben feta, no? És a dir, la reestructuració de l'exèrcit, no? Clar, el que es va mal fet és que, clar, van crear coses artificials que amb el temps han esvingut realitats pròpies, no? És a dir, hi ha gent que els hi van imposar que fossin autonomia, no ho volien, ells no se sentien autonomia. Per això ara l'extrema dreta està apel·lant a aquests sectors dient, escolti, ho recentralitzem tot, no? Bueno, hi ha coses d'aquestes que van estar ben fetes. El que sí que és veritat que no es va tombar ni es va fer front al passat històric que la gent havia de conèixer i després, d'alguna forma o altra, anul·lar tot el que fos els privilegis de la gent vinguda del franquisme. I moltes d'aquestes característiques es van conèixer. I després que la Constitució va quedar curta. La transició té alguns aspectes positius, però en general podríem dir que sobre una valoració de fer una ciutat democràtica té un 5, un 6, utilitzant un criteri de diguem, 200, i no arriba ni molt menys ni al 7 ni al 8. O sigui, vol dir que justet, aprovat justet.
Deixi'm preguntar-li què li semblen aquelles declaracions que es va saber fa ben poquet, que havia fet Adolfo Suárez en una entrevista off the record, a les quals havia dit que no es feia un referèndum a república-monarquia perquè no estaven segurs de guanyar-lo.
Home, clar, perquè jo recordo perfectament els acudits que en aquell moment es feien sobre la monarquia espanyola, sobre la figura del Juan Carlos, eren increïbles, increïblement cruels. Alguns fins i tot eren molt, 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 molt grollers, no? I sí, o sigui, el prestigi de la monarquia a l'estat espanyol era nul, és indiscutible que no hagués sortit. Vaja, la prova està que ells tenien barems i sabien de que... És que, clar, és que mirem els monarques de l'estat espanyol. És que si anem mirant tots els reis, que no els diré tots, però des de Felip V fins a l'actualitat, la gent tindria una certa consideració per dos o tres, només una certa consideració, però després, quan rasquem una mica, ens quedem parats. El Juan Carlos, que va tenir un cert prestigi perquè el 23F va sortir més enllà de les coses fosques al seu entorn o d'ell mateix.
Especulacions, eh? Mm?
Sí, especulacions. Mentre no hi ha prova, són especulacions. Però és veritat que ell va sortir, el fet real és que va sortir a les 12 de la nit del 23F, ja gairebé el dia 24, i va acabar amb el cop d'estat. Això li va donar un gran prestigi, però clar... Després, quan han vist tota la seva trajectòria tan frívola, ha deixat a l'altura del betum, ha deixat el prestigi monàrquic, ja no parlem, diguem, de l'actual monarca, no? Amb el qual, amb una part important dels seus súbdits, els castiga per haver volgut fer una cosa tan elemental com és votar, no? Castigar gent que va votar, gent gran, gent jove, gent... que, en fi, que la seva violència és agafar un paperet i posar-la a la urna, és una cosa molt, molt, molt fora de lloc.
Què li va semblar l'exhumació del dictador?
Es podia fer... Era necessari fer-ho? Sí. Era necessari fer-ho. És a dir, allò no es pot convertir en un monument de pedra per si mateix, no? És a dir, un automenatge. Per cert, no hi ha cap lloc on Franco digués que volgués ser el Valle de los Caídos. A més, això és en contra del Valle de los Caídos, perquè ell no és un caído, ell va dormir al llit, va morir al llit. Vull dir, ell no és un caïdor, aquesta una, no? Convertir allò en un símbol del franquisme és una altra barbaritat. És a dir, d'una forma gairebé perenne, no? Gairebé immemorial, que això fos el lloc d'homenatge amb ell, s'havia de treure, perquè això no passa en cap lloc del món, no? Que un dictador tingui un lloc on la gent el pugui encara anar a admirar els seus seguidors, no? I a més, era una ofensa pel conjunt de l'estat espanyol. El que jo crec que això s'havia de fer amb llibertat, era indiscutible, s'havia de fer utilitzant la llei indiscutible, però, home, tanta publicitat i propaganda potser va sobrar, no?
És li va dir... semblar un funeral d'estat?
Sí, sí, en certa forma sí. En certa forma és un funeral d'estat. És un funeral d'estat, la prova està que, excepte la família, que volien convertir-ho, diguem, en una cosa extraordinària del seu predecessor, que els hi va deixar una fortuna extraordinària gràcies a la corrupció. El general Franco era una persona terriblement corrupta que va deixar centenars de milions, ell al seu voltant, de pessetes, que ara són d'euros, amb finques, amb propietats i amb altres coses que han de retornar, que, per exemple, és una de les limitacions de la transició, no? Doncs ara acaba de publicar en Paul Preston un llibre que és El poble traït, no? El poble traicionado, algo així, el títol. I l'estic llegint. I aquest capítol, que estic en aquesta part, la corrupció del sistema franquista era una cosa tan extraordinària, però al cap de tot i el gran corrupte és en Franco. Directe o indirectament, això és una, en fi, jo no posaria les mans al foc que fos ell directament, eh? Però el seu entorn ho permetia, si com permetia el seu entorn, ell ho sabia, no? Doncs va ser un funeral d'estat i això no hi ha dret.
Què s'hauria de fer amb el Valle de los Caídos? Ho dic perquè sempre hi ha certa controvèrsia.
Jo, quan vaig sentir fa un any o dos, quan algú deia volar-lo, em vaig sentir ferit, perquè estaves una altra vegada tirant els ossos uns contra els altres. És a dir, encara vols matar els que han mort allà i que estan enterrats allà? Que també hi ha soldats republicans, a partir de l'any 59, moltes víctimes de batalles diferents, sobretot de la Batalla de l'Ebre, però a altres llocs de l'Estat els van portar. I a mi em va doldre molt aquesta proposta. Jo el que crec que s'hauria de convertir, explicar-ho realment, un centre d'interpretació que expliqués el que havia estat, diguem, el franquisme, és a dir, un centre, de la mateixa manera que Auschwitz serveix per denunciar el que va ser les atrocitats del nazisme, de la mateixa manera que Mauthausen fa aquesta mateixa funció, de la mateixa manera que l'escola de mecànica d'Argentina fa terror, de la mateixa manera que el Museu del Terror, per cert, d'una persona d'origen català, és l'arxivera principal, Rosa Palau, originària d'Aitona, però vull dir, paraguaiana, té tota la documentació, és una cosa increïble, eh? Tota la documentació del que va ser l'Operació Cóndor, en l'època del Bush, donant suport a aquelles dictadures i agafant la gent, perseguint-los d'un país a un altre, torturant-los o fins i tot aquella barbaritat de tirar-los des dels avions, en fi, al buit, doncs convertir-ho en un centre amb el qual es denuncies el que és una dictadura i una manca de llibertat.
Què li diu Nabucco?
Bé, jo els cors m'agraden molt. En fi, hi ha una cosa que a vegades ho explico als alumnes de classe i queden molt parats, no? Jo mai a la meva vida, i m'he passat tota la meva vida, des de que sóc fill de mestre, no? doncs, a les aules, no? A l'escola unitària, que el meu pare era mestre, doncs jo, de petit, com que estava en un altre poble, el meu pare, l'altre mestre que hi havia al meu poble, doncs el senyor Joan em deixava estar allà estirat. Llavors no hi havia parvularis, estava allà des, de les 3, des dels 3 anys jo estic a les aules, no? I em deixaven voltar per allí, jo, mira, fins que em vaig anar a fer gran, fins als 10 anys, no? I aleshores doncs, et creava afinitats molt grans i sempre volies copiar els grans. És un gran avantatge docent que té l'escola unitària, perquè tu et fixes amb els grans i vols saber com ells, no? Ara hi ha gent que ho està reivindicant, això, no? Jo mai davant meu he tingut una partitura, mai. És a dir, és tan ignorant el franquisme que mai he tingut una partitura al meu davant. Mai, mai de la vida. I vol dir que sóc una persona que no tinc cap formació musical. La poca que tinc me l'he hagut de fer jo, no? I aleshores recordo que els cors m'agraden molt, no? I com vaig sentir Nabucco, en fi, sempre m'impressiona.
Que ell va pensar, eh? En definitiva, professor Soler, cada família que ho desitja hauria de recuperar els seus morts, ja sigui a les fosses, a les cunetes, al Valle de los Caídos, que ara parlava.
Si ho vol, sí. Hi ha persones que creuen que no, que han d'estar descansant, i que per raons ideològiques, per raons de lluita, per raons polítiques han d'estar allà, en fi, jo el respecte de tothom, no, cadascú el que vulgui fer. Ara hi ha persones amb els quals no saben on tenen els seus fills enterrats.
Hi ha morts irrecuperables com els de la batalla a l'Ebre?
Sí, clar, hi ha alguns que no s'identificaran mai, clar, perquè sobre qui fem l'ADN, és a dir, quan s'han barrejat amb aquells taüts de color negre amb els quals individualment es anaven traslladant i després algunes fustes s'han trencat i s'han barrejat ossos, com ho fas això? N'hi ha que són absolutament irrecuperables, sí. És dramàtic això, però és així.
Hi ha prou espais dignificats de la memòria en aquest país?
No, als llocs de la memòria, en Albert Balcells, que és un grandíssim historiador, va fer un llibre que es deia Els espais de la memòria, no? O llocs de memòria a Catalunya, o espais de memòria a Catalunya, amb el qual va posant molts aspectes, fins i tot alguns intangibles, eh? No tots són físics, alguns són, diguem, són culturals, són espirituals, són ideològics, no? Bé, jo el que crec és que hi ha molts països amb els quals això ho estan fent d'una forma bé, perquè vas pel carrer i t'estàs... És a dir, quan tu vas per qualsevol lloc i veus una làpida, o veus una inscripció, o veus un rètol amb el qual et dona un fet històric, això t'està educant i t'està donant valors. Això ara mateix s'està fent amb aquestes pedres de memòria, en referència, diguem, als morts, diguem, del nazisme, o altres llocs amb els quals s'està posant això, no? Per exemple, a la... No sé, ara em ve la memòria de que molts llocs d'Amèrica Llatina, en aquest procés ja hi he estat, crec que gairebé tots els països unes vàries vegades, doncs en tots aquests llocs d'Amèrica Llatina tot arreu hi ha rètols, plaques, símbols, al carrer rajoles, amb els quals et diuen aquí va morir tal i qual. Clar, t'impressiona perquè penses, escolta'm tu, i si no matéssim a tanta gent, i si visquéssim d'una forma més, diguem, més de convivència, més de diàleg, més en fi, que la gent opini, voti.
Què ha significat per tot plegat, per tota aquesta dignificació, el Comebe?
Bueno, nosaltres això va ser una iniciativa de dos o tres persones amb els quals el que vam fer van ser, vam anar a parlar amb l'Ajuntament de Corbera d'Ebre i li vam dir que escolta, que això està molt bé el que esteu fent, és excel·lent, la gent que del patronat del Poble Vell feia una feina extraordinària, però els hi vam dir de que això era patrimoni de Corbera d'Ebre, però era patrimoni de Catalunya, era patrimoni d'Espanya, de l'estat espanyol, i era patrimoni de la humanitat. I aquí havíem de crear un espai històric nacional de fer això. A partir d'aquí vam anar convencent a diversos ajuntaments, això va ser el 99, l'any 2001 la Generalitat ja hi va entrar i després d'aleshores ençà tots, sense excepció, els governs de la Generalitat, amb els quals amb alguns tinc més bona consideració que altres, però tots sense excepció, vol dir que els governs que van venir en Pujol, després el govern d'en Maragall, després el govern de Montilla, fins i tot el Montilla, el govern del Mas, etc., fins a l'actual, el Puigdemont i després el president Torra, doncs tots aquests han respectat el COMEVE i han enfortit, diguem, aquest espai. Home, és que s'ha de tenir en compte que és la batalla més gran de la batalla de l'Ebre, és la batalla més dramàtica i esperem que última que mai en la història de l'estat espanyol, la història de la península ibèrica, ha tingut lloc, amb el qual més de 100.000 homes a cada lloc s'estaven enfrontant, no? I aleshores això, convertir-ho en un fet que ho conegui tothom, és important, ha sigut un fet. Jo estic molt content d'haver-hi participat, ho porto al cor, perquè a més això t'ha fet apropar molt a la gent, i després una cosa que és important, en fi, surts una mica d'aquesta mena d'endogàmia barcelonina tant de la història, amb el qual hi ha molta gent que ja ho deien els bons historiadors, doncs en el seu moment doncs, ho deia el Termes, ho deia en Fontana i altres historiadors, no?, de contemporània, que això és necessari. El país és molt més ampli. Barcelona és una ciutat de Catalunya, la més important, la capital de Catalunya, però no s'entén Catalunya sense Barcelona. Ai, Catalunya no s'entén sense Barcelona i el rerepaís no s'entén sense Barcelona.
Professor Josep Maria Soler i Sabater, de seguida seguim parlant d'història abans, però sempre volem aprofundir una mica en com és la persona que ens acompanya, el personatge, el protagonista que avui ens acompanya. I avui ens ho posaven molt fàcil perquè també ha estat i és col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Aran Soler, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Josep Maria Soler i Sabater, el teu pare,
Sí, sí, sí.
Com és a la distància curta?
Home, és fabulós, la veritat és que...
Ara no sé si m'està matant amb la mirada.
No, sorprès, estic sorprès. Sí,
sí, no, interessant, home, més enllà de tot això que us explicava ell, doncs sí, una persona humanament molt propera i la veritat, més enllà de que sigui el meu pare, doncs aprens moltes coses sempre i la veritat és que amb tot fabulós, no? És a dir, amb valors, amb educació, amb bondat... I amb un saber estar, amb una educació en general i clar, una persona que quan és pare doncs, projectes amb el teu fill el que ets tu, no?, una mica, llavors la veritat és que en general doncs molt orgullós, no?, de que sigui el meu pare, la veritat.
Com us ha fet arribar la història als fills?
Mira, en el meu cas també bastanta inquietud intel·lectual, però el cas de la meva germana...
De Caral Soler, una altra gran professora historiadora, eh?
Sí, senyor, sí, així és. Historiadora i també reconeguda i també ha fet moltes tasques d'investigació, és professora de la universitat. I la veritat és que ella amb això l'ha seguit més a nivell professional, però jo també tinc la meva inquietud històrica, política i social. Jo vaig fer sociologia en el meu cas, però sí que és veritat que ho hem mamat, això que es diu, no?, vulgarment. A casa ho hem heredat i la veritat és que estem al dia de tot.
Ara un dels col·laboradors d'aquesta casa, Aran Soler, no sé si també, deies una mica, hem amat la història del pare, no sé si també de la ràdio, perquè, professor Soler, vostè també havia fet ràdio, deia abans Mercè Raga la seva presentació, Catalunya Ràdio, postres de músic.
Sí, durant uns anys... Em van dir, jo no havia fet alguna intervenció a la ràdio, però després hi va haver un incident i en Jordi Vendrell va plegar, que feia, com es deia, ara no em surt, l'orquestra, i aleshores em van dir si ho volia substituir, sí, i llavors es va crear un programa de ràdio que va ser... L'única condició és que vaig posar és que no vinguessin polítics. No és per desconsideració, no, perquè per parlar de l'actualitat eren les diverses... Es convidava una persona de qualsevol lloc, diguem, del món cultural català, del món cultural català, podia ser doncs, de Catalunya, de les Illes, de Catalunya Nord, de la Franja, del País Valencià, etc. I parlàvem del seu tema. Podia ser que es parlés de gastronomia, que es parlés d'una feina, que es parlés de literatura, que es parlés de sociologia, que es parlés d'esport, del que sigui.
D'esports també, eh?
Poc. L'esports l'evitava. L'esports evitava, sí, sí.
I perquè el seu fill sí que toca esports.
Sí,
ara,
sí. No, no, sí, bueno, per som molt aficionats, perquè sí, sempre hem jugat a futbol i tot això. Sí, sí,
sí, sí. És el que deies abans, Joan, que mira, la història potser no, però la ràdio sí que l'he agafat, no? L'he agafat el guà, que es diu, no? Perquè sempre m'ha agradat. Jo me'n recordo d'anar amb el meu pare a Catalunya Ràdio, alguna tertúlia anària, estar present, veure com ho feien, no?, la tertúlia, que era molt interessant, la tertúlia, amb cada setmana convidats de diferent àmbit, i la veritat és que aprens molt sentint-los, amb les opinions que donaven, amb els coneixements que tenien, que portaven, i la veritat és que això, allò sí que em va agradar, perquè vaig considerar que era un món, la comunicació, molt interessant, o sigui, que l'opinió pública, tot, no?, i bàsicament per això, pels convidats que anaven cada setmana, que eren gent, la veritat, intel·lectualment brillant a nivell polític, cultural, social, mèdic inclús, me'n recordo algun cop també de portar gent especialitzada en cirurgia, en medicina, en camps, en ciències molt, molt concretes, no? I allò sí que em va entusiasmar, la veritat, perquè vaig pensar que cada dia en aquell programa hi havia gent molt brillant i aprenies alguna cosa cada dia.
No, i tothom parlava de tot.
Sí.
No sé fins a quin punt aran, suposo que molt, perquè déu-n'hi-do les cançons que ens demanava avui Josep Maria Soler en aquest programa. Fins a quin punt ha estat important la música a la vida de Josep Maria Soler?
Molt important, sí. Home, jo me'n recordo que el meu pare de petit em deia, jo recordo que fèiem, ara sí, parlo una mica a nivell personal, fèiem solfeig, la meva germana i jo, a casa, anàvem a una escola de música privada, a Diaula, i apreníem molt. Jo recordo, bueno, encara ara, sé tocar el piano o alguna partitura. I ell sempre em deia, home, això sí que m'agradaria molt tocar un instrument. Me'n recordo que de petit sempre em deia, no saps el gelos sants que tinc de que sàpigues tocar un instrument, tu i la Caral, i jo no. És a dir, la música també... Ell amb això ens volia dir que era una... Era un... Com una... Com et diria? Un privilegi de saber música i saber tocar un instrument. Sí, sí.
Aran Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, Aran.
Adéu, adéu.
Em demanava també aquesta, eh?
Sí, sí, aquesta també.
Cant de la Senyera.
No, i també pel coral que dèiem, eh? Jo, hi havia un cor al meu poble i, en fi, sempre m'han agradat molt els cors. Molt, 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 m'entusiasmen. No.
Deixi'm fer-li la darrera pregunta en aquest programa. Actualment, dins l'escenari polític de que trobem a casa nostra, tant a Catalunya com a Espanya, a vegades es diu que l'estat espanyol és un estat repressor, un estat inclús es diu feixista. Això és un insult cap a qui va viure la guerra o el franquisme?
No, aquí de vegades ens falta una mica de generositat. Hi ha moltes persones amb les quals es diu que aquells joves feixistes enterrats allà, però si els van agafar perquè eren els hi tocava la quinta, els van agafar, bé, si haguessin caigut a l'altra banda, potser no ho haguessin sigut. Sí que és veritat que hi ha unes responsabilitats feixistes, això sí, els càrrecs polítics que van participar-hi, que van organitzar el cop d'estat i que van fer després mantenir una estructura franquista tan dura... És indiscutible. La gent que va col·laborar amb el franquisme sabent tot el que feia és indiscutible. Però hi ha molta gent amb la qual van ser víctimes de les circumstàncies. Recordo que una vegada a la llotja em van fer una conferència sobre, diguem, sobre qui feia Catalunya al voltant del Canal d'Urgell i una cosa que es va fer de l'espai cultural del Canal d'Urgell allà a Mollerussa, no? Que va canviar tot el territori de la meva comarca, no? I 5 comarques més. I sé que els vaig dir, és que tots vostès han fet país. Dic, han fet país construint, tenint empreses, sent honestos i tal i qual, i alguns que vostès no han estat honestos, doncs, en fi, no han fet bé. Però, és a dir, és tota la societat que hem de viure de forma col·lectiva, amb les nostres diferències. Però si a vegades tens diferències en tu mateix, que no estàs content del que has fet, com vols estar sempre d'acord amb qui treballes, amb el que és el teu que sé, la persona que has contractat, amb la persona que et mana, amb el rector de la teva universitat? Sempre. El món està ple de conflictes, i els conflictes se solucionen amb diàleg, parlant. Parlant la gent s'entén.
Josep Maria Soler i Sabater, ha estat un plaer, de veritat.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Si volen més protagonista, ja ho saben, el proper dimecres els esperem a la mateixa hora a Ràdio Estel. Que passin molt bona setmana. Adéu-siau.